9 i 19 minuts del matí, quan tot això va començar, venien amb molts papers, ara també venen amb papers, però és que ens sembla que no els necessiten, perquè ho tenen, segur que ho tenen tot el cap. Una vegada més, i en parlarem, vaja, parlarem totes les vegades que pugui ser necessari, com a mínim, perquè pugui quedar el testimoni en la memòria dels qui en el seu moment han format part de la història del Club Natació i dels qui també avui malden perquè l'entitat tingui un futur més o menys assegurat. Recordaran, perquè parlàvem amb ells fa una setmana justa a través del telèfon la vigília de Sant Jordi a la Comissió d'Esports del Parlament de Catalunya, ells dos varen intervenir, l'extresorer del Club Natació Sitges, Carles Fernández, i l'exvocal del Club Natació Sitges, Esteban Sánchez. Van intervenir per explicar aquesta història que té molt de personal i també de tots aquells socis i sòcies que han format part del club, per bé que ja saben com van aquestes coses. El representant legal del Club Natació és l'administrador concursal, que té nom i cognoms, eh? I té un nom i cognom, ves per on, que... Bé, que és una mica un nom d'un dels col·laboradors de la casa, com són les coses. Però bé, l'administrador concursal és, en aquest sentit, el qui porta la representació legal del Club Natació Sitges. Però, evidentment, l'històric, sobretot dels darrers anys, el tenen al cap en Carles Fernández i l'Esteban Sánchez. Carles Fernández, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, James, bon dia.
Esteban Sánchez, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Una vegada més, com esteu?
Mira,
sí.
Jo et seré sincer, després de tots els esforços que fem...
És que és el que ens agrada que sigueu.
Realment, escoltar declaracions que poden portar a l'opinió pública del municipi a confondre el poble és una cosa que és veritat, és complicat. El consorci, el club, la història ha sigut complicat. Però si nosaltres tornem a parlar amb vosaltres és perquè realment no cal fer unes grans dissertacions i estar... hores i hores jo explicant, perquè si fas un guió amb 4, 5, 10 punts com a molt, que es poden explicar en minuts, el ciutadà llavors té les coses més clares, però quan comences a parlar i no dius res, és quan el ciutadà l'acabes confonent. I jo sóc un ciutadà i jo sóc una persona que sóc de ciències 1 més 1, 2 i no m'agrada donar voltes a les coses. Llavors, quan tu t'enfrontes a un problema com el que teníem sobre la taula des de fa molts anys, analitza la situació i tot i que ens han tildat d'ignorants públicament, perquè jo això ho he sentit en les declaracions, que és greu, no? Perquè llavors els ignorants probablement en els clubs... Igual som ignorants perquè no ens dediquem a la política, però ja tildat d'ignorants els partits polítics que s'estan recolzant, que és la majoria del municipi, i quan vas al Parlament, el 100% dels grups polítics, home, doncs llavors hi ha molta ignorant, no? Llavors dic, quasi que anem a aclarir les coses i anem a explicar les quatre coses sense donar voltes, perquè qualsevol persona que ens trobem pel club que et pregunten, que sent les declaracions i que els acaben confonent, hi ha una cosa que no enganya, que són els documents. Llavors, avui portem els documents, perquè te podem deixar les còpies i ho podràs veure.
Us ho agrairem, eh?
Per tant, això ja no és parlar per parlar.
Com més en tinguem, millors.
Ja no és parlar per parlar.
Com més en tinguem, millor, ja no ho sé, però és bo tenir-los, per descomptat que és bo tenir-los.
Ja els vam portar al Parlament, ja vam portar certa documentació i a partir d'aquí, pues, ara amb l'Esteban pues, ho explicarem, però molt breument, perquè qualsevol ciutadà entengui com hem arribat a aquest punt, en quin punt ens trobem i quina pot ser la solució, no? Que la solució no la diu el club, que la solució no la diu el Carlos Fernández o l'Esteban Sánchez. La solució està recolzada pels partits polítics, que són els que ens governen i els que han de decidir si això tira endavant o no tira endavant. Nosaltres quan hem fet moltes propostes, sempre ens hem trobat la negativa i l'única solució de la subhasta. Però quan tens un recolzament i és de la majoria, llavors és quan nosaltres ens creiem això, no? No ho sé.
Feta la prèvia, torno la pregunta, per això, una setmana després, com esteu?
Decebuts.
D'acord, ja està.
Totalment decebuts.
Perquè no ha passat gran cosa en aquesta setmana?
Esteve? Bé, veiem que no, que sempre hi ha voluntat, més enllà d'anar al Parlament no sé què ens queda fer, Tenim el recolzament de la Federació, de l'Associació de Clubs de Natació, dels regidors de l'oposició, que són la majoria del ple de Sitges, del ple de Parlament, però veiem que això no ho volen desatascar. A la portada de l'EQ deixaven molt clar que això no tira enrere. I això, clar, ens fa molt de mal.
Diríem que probablement, no ho sé, amb tots els matisos que vulguin en Carles i l'Esteve, només faltaria. Hi ha dos camins que van en paral·lel. Un, el camí dels tècnics habilitat i el que entenen que ha de ser, i un altre camí, perquè és un camí que ens porta també fa 15 anys enrere, quan hi havia una consciència política col·lectiva, perquè en aquest cas va haver una unanimitat plena a l'aprovació de la creació del Consorci del Club Natació. Els dos camins no convergeixen. En aquest moment, és a dir, tenim en Carles i l'Esteve aquí, i el representant legal del Club Natació, que és l'administrador concursal, entén obertament que l'única solució possible és la que els informes dels tècnics habilitats de l'Ajuntament continuen posant sobre la taula, que és la de la venda d'aquest equipament perquè l'Ajuntament es pugui rescabalar el màxim possible de la inversió que va fer. Per tant, hi ha dos camins que sembla, no sé si dir impossible de conciliar. Un camí parla dels èxits esportius, del vessant social del club, etc. I l'altre es dedica fonamentalment al que creu que s'ha de dedicar, que és als àmbits legals i al que marca la llei sobre la gestió d'aquests organismes que es diuen consorcis o la gestió futura que pugui tenir el club. Per on voleu començar, Carles? Quan ens deies que teníeu tot un seguit de punts...
Sí. Hem fet una mica de guió perquè Vinga. Realment expliquem doncs. I ho aclarim a l'opinió uh-huh. pública com hem arribat aquí i amb fets, amb documents i un per un, no? El primer punt, val la pena dir, l'objectiu de construir el consorci, que s'ha repetit diverses vegades, no va ser mai salvar el CNS. Això no és cert. El veritable objectiu de l'Ajuntament, quan va impulsar, va ser aconseguir finançament per pagar els sous dels funcionaris. Això és una realitat, no és una cosa que ens inventem. Llavors, per què s'arriba al consorci? Per això. No, és que ho he fet al consorci perquè el club estava enfonsat. No és veritat. El club tenia problemes econòmics i es va fer servir el consorci perquè no es podien pagar els sous dels funcionaris. Això és així.
Carles, el club tenia un deute de 4,2 milions d'euros.
Sí, no, això està clar. O sigui, sí.
Això és així, eh? Sí. No és allò que tenia un problema, tenia un problemón.
No.
No hi ha hagut que jo sàpiga entitat esportiva que tingui un deute tan gran.
Si no hagués set pel consorci, el club hauria desaparegut en aquell moment. Ho tenim claríssim.
Ho dic en el sentit perquè hi ha una derivada que comentava en Carles, que és cert, perquè pare és comprovable, que en el seu moment, quan es va fer l'hipoteca, en aquesta hipoteca també l'Ajuntament hi va incorporar altres despeses que no tenien relació directa amb l'hipoteca de la natació.
Correcte.
D'acord.
Exacte. Per la qual on volem arribar? Volem arribar a que tots els informes dels habilitats parteixen de la base que el consorci es va fer per salvar el club. I això ja sabem que com a mínim no era l'únic objectiu. Vale? I això no ho posa en cap dels informes. Llavors, creiem que aquí hi ha un primer tema que s'ha d'apreciar. Però a més, també diuen els informes que és important que l'Ajuntament es rescabali de les inversions fetes.
Uh-huh. L'interventor considera que l'Ajuntament, o considerava fins al maig de l'any 2024, que el cost per l'Ajuntament de la participació en el Consorci ha estat de 5.290.000 euros.
Exacte, correcte. Exactament.
Llavors, vaig bé, eh?
Vas bé. Sí, perfecte. Sí. Llavors, clar, hi ha dues maneres de rescabalar-se. Una manera és la subhasta que tenen ara, que és de 2.400.000, per la qual el rescabalament és parcial, i l'altra manera de rescabalar-se és quedar-se amb la propietat. És una manera de rescabalar que el preu està taxat en 5.700.000, per la qual el rescabalament seria total. I això optant per un rescabalament parcial. Llavors es podria fer un rescabalament d'aquesta manera, creiem nosaltres. I després també tots aquests diners que s'han anat pagant, que ahir l'alcaldessa deia cada 300.000, bueno, tot això ella ho enfocava, que és el que deia el Carlos, com si això hagués anat al club. No, això ha anat a pagar un préstec que es va comprometre l'Ajuntament mitjançant el consorci, que es van comprometre a pagar-lo i el club es comprometia a aportar la instal·lació. Llavors, no són uns diners que han anat al club.
Però no és cert, Esteban, que l'any 2011 es va signar un conveni a través del qual es donaven aquests 5 primers anys de moratòria. Uh-huh. L'Ajuntament pagava, en aquest sentit, perquè els oients ens entenguin, Consorci del Club Natació o Club Natació Sitges cedia les seves instal·lacions, la propietat de les seves instal·lacions al consorci, ens format per Ajuntament i Club Natació a parts iguals, per tant, que presidia l'alcalde i vicepresidia o president de Natació Sitges en aquell moment, i aleshores es va establir a posteriori un contracte a través del qual l'Ajuntament pagava la hipoteca pendent sobre aquest deute durant els 5 primers anys, i a partir del 6è any el Club Natació pagaria en la mesura que pogués la quota d'aquest deute hipotecari fins, si no recordo malament, el 2060, si s'aixugava del tot aquest deute, el Club Natació recuperaria la seva instal·lació. Era així això, Esteban?
No.
No?
No, això no era així. O sigui, aquí l'únic compromís que hi ha amb el consorci és que l'Ajuntament pagarà fins a l'últim euro del préstec hipotecari.
Mai tot. Mai va bé un compromís o un...
El que hi havia era un conveni, a part del contracte de lloguer, hi havia un conveni on hi havia la possibilitat, pagant al club unes quotes que era impossible que pagués, recuperar, que em sembla que són 9 milions d'euros que tenia que pagar fins al 2060, podia recuperar, era com una opció, no era ni obligatori ni
mai condi... va ser una obligació.
Mai. I això ho han dit moltes vegades, el club no ha complert perquè no ha pagat això, és que això no ho diu enlloc que sigui obligatori.
Esteban, documentalment
hi ha un conveni que acompanya el contracte de lloguer i els estatuts, i ho posa, o sigui, això no hi ha cap dubte. I
en aquest conveni no s'estableix de cap manera l'obligació per part del club de
era
pagar
una opcional cosa. Perquè els dirigents del club en aquell moment el que volien era tenir una possibilitat de recuperar. Ja van veure que allò era irrecuperable, però volien doncs explicar una mica als socis que no s'havia perdut, que hi havia esperança.
Diguem-ne que d'alguna manera els representants del club, per tant, veien el que veien alguns, que era no ho pagarem mai, això.
No ho pagarem mai.
Per tant, mai va haver una clàusula d'obligat compliment
no
a partir de la qual...
No existeix.
El club aquesta vegada no existeix.
Està per escrit i us ho puc aportar.
No, ho agrairem. Seguim. Carles.
Per tant, el punt que dèiem de les aportacions que 300.000, queda desacreditat. No cal que seguim per aquesta via. Els documents i els estatuts ja ho reflecteixen.
Tot i que sí que és cert que a partir de l'informe dels habilitats, diguem-ne que l'Ajuntament ha anat pagant a partir dels fons, òbviament, públics, un crèdit i l'obligació que establia un consorci viciat de naixement en aquest aspecte, segons els tècnics habilitats.
Sí, que no entrarem en detalls importants, que és l'obligació de l'Ajuntament no només era pagar la hipoteca, sinó era fer una sèrie d'accions en el club que les ha assumit. Això ho hem parlat diverses vegades que hem vingut a vosaltres. Això ha pagat el club. El club va estar... Hi ha una part que no ens tocava, que l'hem tingut que pagar nosaltres.
I arribarem.
També està documentada.
I arribarem.
I a més, en relació amb això, el consorci s'havia d'haver farcit de contingut. Si això s'hagués fet, la llei Larsal no hauria obligat a la dissolució. El que passa que no es va fer, no s'ha fet mai.
Què vol dir farcir de contingut? Doncs perquè en el preàmbul del document fundacional del consorci es parla del foment... Clar. L'activitat esportiva, etcètera, etcètera.
Aquí, per què diem que això, l'objectiu inicial sembla, i diuen que és un, i nosaltres creiem que és un altre? Perquè un cop aconseguit aquesta fita del consorci, l'Ajuntament va abandonar el consorci a les mans del club i no va assumir les seves responsabilitats i no va fer ni la comptabilitat, ni va posar una persona per pactar els preus de lloguer, ni per negociar, ni per gestionar cap amb les federacions, ni els campionats, res, no va fer res, no ha fet mai res, era la seva obligació.
La comptabilitat, tancament anual de comptes, el que es fa en qualsevol empresa. El consorci no té això, clar, ni una sola reunió.
Veniu a dir, Esteban, que la responsabilitat de l'Ajuntament, que evidentment no és poca, perquè en el seu moment va servir per mantenir, era bàsicament pagar la hipoteca.
Bueno, això és el que van fer quan ho van fer, sí. Perquè no sé si te'n recordes que durant molts anys no la van pagar.
No la van pagar.
I la van tenir que pagar a posteriori tota de cop, perquè va haver-hi un moment que, no sé, estaven perduts i van deixar de pagar.
Deixeu-me que us pregunti aquí, abans que continuïn, Carles. Perquè també probablement els que escoltessin la intervenció tant d'en Carles com l'Esteve en el Parlament de Catalunya pensarien, esclar, és que tampoc hi ha, no sé si diu, una certa reflexió sobre el paper del club en tot això, de les directives del club, si en el seu moment haguessin hagut d'exercir un paper més evident en la gestió de tot plegat com a club, perquè evidentment també el club hi tenia una responsabilitat aquí en tot això.
Partim de la base, és evident, el que no podem negar és que el club ha fet tota la via tot bé. No, com deia l'altre dia el regidor, hem arribat a una situació que ens hem trobat tant l'Ajuntament com nosaltres, una situació complexa, però el fet d'arribar a una situació complexa, on nosaltres no ho veiem clar, és, bueno, hem arribat a una situació complexa, deia l'altre dia el regidor que la política és tot negociació. En el nostre cas no hi ha hagut negociació. Això és com en castellà es diu, són lentejas. La subhasta i la subhasta i la subhasta. Sí, on està la negociació? Jo l'espero, la negociació. No n'hi ha negociació. És el que vinc a dir, no? Per tant, tenim clar que els informes dels habilitats, arribant a aquest punt, doncs és de clar, és que estan partint d'un supòsit erroni. El consorci es va crear per salvar el club. No és cert. El consorci no es va crear per salvar el club. El club té un deute? Sí. Tenia un deute.
En qualsevol cas, els habilitats també diuen que els diners públics no han de servir per salvar una entitat privada.
Sí, però és que en aquest cas tampoc és així, perquè els estatuts, que tenen molts defectes, també tenen virtuts. I llavors, amb els estatuts ja està contemplat...
Els del consorci.
Els del consorci, ja està contemplat. En cas de dissolució, l'Ajuntament es quedarà amb el patrimoni, que el patrimoni són les instal·lacions. Llavors, ja estava. Si tot això falla, que l'Ajuntament estigui segur que la inversió que ha fet li repartirà. Llavors, això ja està tancat. No cal vendre-la ara per recuperar la meitat del preu que té l'immoble.
Carles.
És a dir, amb la subhasta, una cosa molt important, no s'està complint amb els estatuts del consorci. L'article 36... dels estatuts que te'ls portem, diu, quan es liquida el consorci, el patrimoni es repartirà en l'Ajuntament. Per això, nosaltres creiem que el procediment de subhasta té un risc de ser impugnat, perquè no s'està complint l'article 36 del consorci. I això, aquí ho deixem.
El patrimoni pot revertir en l'Ajuntament, però l'Ajuntament pot decidir què fem al patrimoni.
Sí, però bueno, els estatuts...
Entenc, pregunto, perquè evidentment en Carles diu els estatuts marquen això, sí. Però evidentment l'Ajuntament pot decidir què fer amb el patrimoni si els habilitats entenen
que
s'ha de poder rescabalar una quantitat que s'hi ha ficat aquí.
Sí, el problema és que si llegeixes bé els estatuts del consorci, que tot sempre és interpretable, però el que diuen, per exemple, l'article 36, acords i efectes de dissolució, a l'últim punt diu, en cas de no poder-se dividir el patrimoni, aquest quedaria en situació de titularitat en proindivís. És a dir, que sempre que parla de patrimoni, els estatuts estan pensant en l'immoble, perquè és l'únic patrimoni que té el consorci. Vale? Llavors, ara han tirat per aquí, escolta, primer venem el que tinguem a l'immoble i també que serà un patrimoni, no? I llavors això ens ho repartim com... També és curiós que el 2016 intervenció veia possible, ahir ho va dir l'alcaldessa aquí mateix.
Sí, quan es va fer la proposta al club en aquell moment.
Clar, veia possible municipalitzar i externalitzar amb un conveni amb un operador la funcionalitat del club. Si llavors era legal, quina llei ha canviat perquè ara no ho sigui?
Hauria estat una oportunitat aquell moment?
No, totalment, però hi ha un problema, sí? Hi ha un problema molt greu, i és que...
Pel club no, com la veieu en perspectiva?
Pel club no, o sigui, això no ho van acceptar i ho va fer la Junta amb un bon criteri, sí. Perquè assignava aquesta solució un deute, no sé si en recordes per què hem parlat,
d'un milió d'euros.
D'un milió i mig d'euros. Clar, llavors el club moria igualment, llavors no era, per nosaltres no era solució.
Encara que hi hagués la possibilitat de pagar aquest milió i mig... diguem-ne, sense cap...
És que la Blanca Suburma hi pagarà un milió i mig de beneficis perquè no en té, perquè és una entitat sense ànim de lucre. Llavors, no pots pretendre que
natació, sí.
El club de gimnàstica o de patí de Sitges pagui 1,5 milions per no sé què. No té sentit.
Vols dir que era un parlar per parlar, perquè tothom també sabia que no ho podria pagar.
Exacte. El que passa que era legal. Sí? És curiós que ara no ho sigui. No? I és curiós que en aquell moment tinguéssim un deute d'1,5 milions
i
ara ja no en tenim. Què vol dir això? Que les coses es poden fer de moltes maneres i tot és parlar-ho, i aquí al final acabem sempre al mateix puesto, que és la voluntat política. No n'hi ha. La voluntat política és a tancar les instal·lacions i que el club desapareixi i que la gent vagi a nedar a un altre puesto.
Bé, de fet, els informes de les habilitats, com sempre, conclouen dient que el govern de l'Ajuntament és, ho exagerem, és lliure de fer el que cregui que hagi de fer, però ha de tenir en consideració, diguem-ne, les conseqüències legals i penals que pot tenir en aquest sentit. Anar-ho a dir.
Aquest punt que dius és molt important. Els informes dels habilitats, que també te'l portem,
sí,
no m'anima a parlar, tens els documents,
els tinc.
Finalitzen amb la següent frase.
No obliguen, que és una frase feta en tots els informes dels habilitats.
Però això, a lo que vinc a referir, és que quan l'audiència escolta això, no donen compte d'aquest detall, i això el poble ho ha de saber. L'informe dels habilitats, que no, l'única opció és la subhasta. Com acaba l'informe? Aquest és el nostre informe, que submetem a qualsevol altre criteri millor fonamentat al dret, i no obstant la corporació ha de decidir el que consideri més convenient als interessos municipals. Això és català i molt clar queda, no? Per tant, què vol dir? Que pot existir algun altre criteri legal i que l'Ajuntament no està obligat a acceptar això si creu que pot haver-hi altres solucions.
Però sí que és cert, Carles, que abans hi ha tot un seguit de precisions contundents, diguem-ne, d'avisos a navegants, d'aquells que també posen una mica en guàrdia.
En el punt de partida dels informes.
En el punt de partida dels informes.
Però llavors,
però sí que és cert que al final ve a dir que, evidentment, si hi ha voluntat política, tu fes el que creguis, però atenta també les conseqüències que jo t'exposo si no fas el que crec que hauries de fer com a especialista habilitat que redacto aquest informe.
Fixa't que això lliga una mica amb la intervenció que vam fer al Parlament. Nosaltres no som polítics. Un govern amb les idees clares pot actuar tenint en compte aquests informes sense sortir de la legalitat. Vull dir, si no fem les subhastes és una cosa il·legal. No és cert. No és cert. Perquè acabo de llegir el paràgraf com acaba l'informe. No? Per això jo crec que el govern ha d'assumir les responsabilitats. Què és? Més fàcil dir, no, els habilitats diuen això i subhasta. Clar, això és el més fàcil, però no hi ha una altra opció? Ho deixa ben clar, que la gent que ens escolta ho tingui clar. No, no es pot fer perquè els habilitats diuen això. No, l'habilitat, hi ha uns punts primers que tenen molt de fonament, però com acaba? Ho acabo de dir. Hi ha altres opcions.
Però és clar, aquests punts que tenen molt de fonament també et marquen una mica el camí a seguir, no? Perquè et diuen, fes el que vulguis, però pensa que pots tenir conseqüències legals, si no...
Sí, però llavors la nostra reflexió és, si el govern municipal diu, tira per la subhasta, i la majoria dels partits polítics tiren per l'altra banda, per què no podem treballar en aquesta línia?
No? Esteban.
A més, estan els estatuts. Els estatuts no parlen de cap subhasta. I són els que estipulen de quina manera s'ha de liquidar el consorci. Llavors això s'ho estan saltant. Això no és il·legal? No ho sabem, no?
Però... Per què creieu, doncs, que és clar que l'administrador concursal està d'acord amb els informes de les habilitats?
Mira, això...
Que és el titular de
la pregunta a l'Antonio.
Això potser ho ha de contestar ell, però nosaltres tenim la sospita que ell s'ha vist amb un
carreró sense sortida.
Amb un carreró sense sortida. Llavors, l'única sortida se la dona a la subhasta o qualsevol altra cosa que amb ell li aporti uns diners, que ho ha acceptat l'Ajuntament d'una part, 173.000 euros, anirien per tapar tots els forats que s'han creat durant el concurs.
Faig una derivada aquí. En el cas, anem a posar, que no és el que contemplen ni en Carles ni en l'Esteban, en el cas que la subhasta tirés endavant i el Club Natació pogués rebre aquests 173.000 euros, això ajudaria d'alguna manera a poder mantenir l'entitat com a entitat viva?
No. Evidentment no. O sigui, no. Aquests 173.000 euros és per tapar el deute que s'està generant des de que ha començat. Això són deutes de llum, d'aigua, de gas... o sigui, això no hi ha res. Ahir quan va dir l'alcaldessa i tindran 173.000 euros per fer no sé què, clar, és altre cop faltar la veritat, perquè no és així. Aquests diners es necessita aquest senyor per poder pagar els deutes que s'han generat.
Bé, entre altres coses, perquè les habilitats diuen que els diners que s'hagin ficat per mantenir les instal·lacions també els ha de recuperar l'Ajuntament en algun moment o altre. No? D'acord. Heu tingut ocasió de parlar amb la ministra del concursal? O?
Bueno, últimament parlem poc, perquè clar, hem parlat molt per veure com anaven les coses, però com ella ha vist també que nosaltres hem fet la iniciativa aquesta d'anar al Parlament i tot això, doncs jo suposo que tampoc...
Diguem-ne que ja s'han desviat els camins, per dir-ho d'alguna
sí,
forma.
Sí, però bueno, que però sí, bueno. Sí, parlem sí, perfectament.
No, ja.
I tenim bona entesa i estem tots dintre del mateix vaixell, però clar, ell ara s'ha ajuntat més amb l'Ajuntament perquè amb ell li convé. Si ell no té aquests diners també se li genera un problema.
No, està clar.
O sigui, la seva feina l'ha d'acabar.
Sí, sí, és evident. Ha vingut per això. És
clar,
a dir, que això
ha vingut per solucionar el problema.
Això s'ha de liquidar d'alguna manera.
Clar, i la solució que nosaltres plantegem pues, ara pues, no, va difereix una mica no, d'aquest objectiu.
Carles.
Molt important. Quan en l'informe de la Secretaria Municipal, quan diu que la forma d'alineació de les instal·lacions és, donat que estem en seu de liquidació, hauria de ser la subhasta. Però hem de veure com hem arribat, què ens ha portat.
Clar, fixa't que diu, donat que estem en seu de liquidació.
Sí.
No? O sigui, està condicionat per això.
Està condicionat. Sí, sí. La seva decisió, el seu informe està condicionat per això. Pot sonar molt fort, però és que és la realitat. Ens han enganyat. Quan vam començar a parlar amb els responsables municipals, ens van dir que l'única solució per salvar el club era presentar un concurs de creditors i que proposéssim un conveni amb una quita, que l'Ajuntament pues, ja l'acceptaria si el projecte de viabilitat era correcte, com qualsevol empresa, quan entra en concurs de creditors. Quan nosaltres vam iniciar el concurs...
És a dir, Carles, en el seu moment, l'Ajuntament us va proposar que entréssiu en concurs de creditors com una possibilitat de poder sortir d'aquesta situació?
I per salvar-ho, doncs, que presentéssim un concurs. Havíem de salvar, per exemple, de presentar un concurs i proposar un conveni amb una equitació que l'Ajuntament acceptaria. Quan vam iniciar el concurs...
Quan era això, Carles?
Això era 2020.
2020. Quan vam iniciar el concurs i vam proposar el quitament... El regidor d'Esports va repetir, però com un martell, a tots els plens, està documentat, només hem de triar d'hemeroteca, que no es podia acceptar perquè els habilitats havien fet un informe on deien que allò era il·legal. Doncs bé, quan finalment va sortir l'informe a l'octubre del 23, dels habilitats, sobre l'adhesió al conveni concursal, textualment, això ho portem la prova, diu, la llei no prohibeix que els creditors públics puguin adherir-se a convenis concursals.
Clar, això va ser un matxaque constant a tots els plens, dient això és il·legal, això no ens deixen els habilitats, i surt l'informe dels habilitats.
Porten l'informe, informe sobre la proposta de conveni concursal formulada pel Club Natació Sitges, a la part quarta sobre la possibilitat que els ens públics puguin adherir-se a convenis concursals, la llei no prohibeix que els creditors públics puguin votar o adherir-se a convenis concursals.
Són documents, no són paraules.
Sí, no.
Són documents. No és que parlem, venim a parlar a la ràdio, no. Són documents i el que estem dient està reflectit en documents oficials. Per tant, el mateix informe, a les conclusions, dius, en cas de que el consorci no s'adhereixi a la proposta de conveni concursal, s'obrirà la fase de liquidació del club. El tema de l'estabilitat pressupostària. Quan els informes parlen d'inestabilitat pressupostària, el que volen dir és que per poder destinar uns diners a un fi, primer ha d'existir una partida pressupostària. És a dir, que destinar una partida pressupostària per municipalitzar el club seria suficient, hagués sigut suficient per tenir un equilibri pressupostari. És a dir, si aquest procés l'haguéssim seguit, estàvem a temps de fer-ho, no cal anar a 2015, 2016, 2017, en aquell mateix moment, a 2023.
Tot i que els informes també parlen, Carles, de, en aquest sentit, la dificultat de poder establir aquesta estratègia tenint en compte que Sitges ja té un servei de piscina municipal. Aquí vindria aquella derivada que també veu exposar al Parlament, que pots tenir una piscina municipal, però la piscina municipal no compleix els requisits d'una piscina com la del Club Natació per al desenvolupament de l'activitat esportiva federada i, per tant, una piscina homologada per fer un determinat tipus d'activitat, que evidentment no pot tampoc conciliar-se en la mateixa piscina amb gent que fa altres activitats, com és propi d'un
pots anar a altres espais, no? Estan al Prat, per
això, exemple. Això es posa en contradicció les paraules del regidor, on diu que la prioritat és salvar la natació federada. Doncs a la piscina municipal no podrà.
Fixa't que totes les preguntes que hem fet, no mai tenim la resposta de com, l'última pregunta va ser com vostè, en l'últim ple de l'Estem, va ser com pensen salvar amb aquesta proposta la subhasta la natació federada. Parlava a l'entrevista de salvar l'entitat, no? Però aviam, si tenim la subhasta i això és el senyor que es quedi la instal·lació no té cap obligació de que el nostre club quedi allà.
Això també ho diuen les habilitats, que qui vingui clar, no té cap obligació clar, de res en absolut, ni se li pot, diguem-ne, deixar sobre la taula cap condició en aquest aspecte.
No el pots condicionar. Per tant,
el que veniu a dir és que no serveix de res salvar l'entitat si no tens l'equipament per poder desenvolupar l'activitat esportiva.
Exacte. Però si sense aquestes paraules, un ciutadà de Sitges, sent aquestes paraules, s'ho creu i no és veritat. No és veritat. Quan vingui el propietari i compri allò, i això m'ho quedo jo, què fan aquí els nedadors i els federats?
Aquesta gent sí, no sé que tingui una bona voluntat de ferro que d'això, però...
Sí, però que tu coneixes alguna empresa privada que el seu objectiu no sigui guanyar diners?
Home, no.
Es diu entitat sense ànim de lucre, això, i no és una entitat privada.
L'Esteban riu, però esclar, és que és així.
Bé, el punt per mi dels més importants, no? Ahir l'alcaldessa deia que la proposta internacional 2016 de l'Ajuntament municipalitzava l'immoble, ho proposava la proposta d'intervenció el 2016, l'Ajuntament municipalitzava l'immoble. Per què ara no ho podem fer el 2016 així? De fet, la proposta era la de municipalitzar l'immoble i la concessió a un operador que pagués un lloguer, com ara a la piscina municipal.
Perquè esteu ja en període de liquidació?
Bueno, sí, el que passa és que ja hem vist que estem en liquidació perquè no es van adherir al consorci, el conveni, que era totalment factible, i la quita que demanàvem, el quitament era de 50.000 euros. Ara estan perdent de 5.700.000 que val a 2.400.000, bastant més calés pel poble de Sitges que s'està perdent.
Deies, Carles.
Acabava amb la proposta que es feia el 2016 de municipalitzar i de concessionar un operador extern. En aquell moment el problema que existia el 2016, que per poder acceptar aquella proposta, era que l'Ajuntament parlava de, que la de la liquidació i que quedaria un deute pel club de 1,5 milions. Llavors, no, això és, com dèiem abans, això, evidentment, el club desapareixia. Llavors, abans teníem un deute de 1,5 milions, ara no? Ara no podem fer això, que el 2016 es podia fer? El que valia el 2016, ara no ho podem fer. I finalment, la paradoxa, que penso que aquesta és un dels punts que els oients entendran perfectament, no? Ara mateix tenim una subhasta de 2,4 milions d'euros. L'opció que ve proposada al club, que també ho vam portar al Parlament, portem també el document,
no s'obri,
on la proposta que feia el club era un lloguer de 20... Si fas 4 números, fas un lloguer 25 anys.
Es pot llegir?
Sí.
Sí? Sí. Podem llegir?
Sí, ho pots llegir.
És una carta de AX Partners. Qui són AX Partners? Carles, Esteban?
Són uns inversors que fan promocions i...
D'acord. Diu, distingits senyors, ho tradueixo del castellà, 16 d'abril del 2024. És a dir, era una mica abans dels informes de les habilitats de...
Correcte.
Un mes abans. Com a continuació de les converses i negociacions mantingudes, els remitim la present per traslladar l'interès d'aquest grup en estudiar la subscripció d'un contracte d'arrendament sobre les instal·lacions del Club Natació Sitges amb el compromís per part d'aquest grup de procedir a l'actualització i, en el seu cas, ampliació de les instal·lacions i equipaments existents, assumint el cost i l'execució amb el fixament d'un període de carència per temps equivalent als costos econòmics suportats, mantenir les activitats federatives vigents i procedir a la subrogació del personal actual. En el cas que la present proposta pogués ser del seu interès, els emplacem a dur a terme les reunions de treball que requereixin per sentar les bases i determinar els detalls necessaris per la formalització dels preceptius acords. Quedem a l'espera de la seva resposta, tal, a Barcelona, 16 d'abril del 2024.
Aquests senyors van estar amb l'alcaldessa, amb nosaltres, amb el regidor d'Esports, i més càrrecs de l'Ajuntament.
Fa un any d'això?
Sí,
més o menys.
Era abans. Això li vam demanar per poder tenir un paper
sí.
i demostrar que estàvem fent.
Però diguem que bàsicament va haver una reunió abans de tot això.
Sí, sí. A el que vinc a referir, que sempre hem anat a buscar documents per certificar les accions que estàvem fent i intentar salvar el club.
Què es va dir en aquella reunió?
Jo tinc la frase gravada que vaig dir al Parlament l'altre dia. Aquests senyors van dir: senyora alcaldessa, nosaltres ja hem arribat a un acord amb el club, ara què tenim que fer amb vostès? Això no m'ho invento, vull dir, va passar, i llavors podeu fer el document, i ens van fer aquest document perquè quedés
constància d'aquest interès,
de que realment hi havia un interès. Òbviament, és una empresa privada, ara us anaràs a buscar,
però diguem que en el seu moment hi havia
un interès, perquè ho veien interessant. A més, l'acord al que vam arribar amb ells era que el club es mantenia, els nadadors podien nedar, el cos tècnic es podia quedar, l'activitat federada podia continuar. Ells no teníem cap interès en això. Llavors, quan veus això i t'ho diu i ho sents allà, tu què veus? Diu: ja, això ja està solucionat, perquè si hi ha uns senyors que venen a fer això i llavors encallem, pues busquem-ho, no?
Clar, en aquell moment, deixa'm apuntar, Carlos, en aquell moment, amb aquesta carta, aquesta voluntat, aquesta carta de l'oposició, on tots els regidors de l'oposició estaven d'acord, només s'havia d'acceptar el quitament de 50.000 euros i entrar amb aquesta proposta. Això era voluntat política.
Sí, ens ensenya l'Esteban Sánchez d'una carta del 30 d'abril del 2024 signada pels regidors de l'oposició: Mònica Gallardo, Rosa Tubau, Isaac Bielsa, Josep Van Gorkom, Luis Miguel García, Elisabet Pérez, Xavier Roig, Elena Alonso, José Antonio Gilabert, Ignasi Ruiz i Eva García. El punt número 6è d'aquesta carta diu: entenem que les propostes de liquidació del Consorci del Club Natació han de contemplar la supervivència del Club Natació i, per tant, la situació financera en la qual es troba.
És a dir, amb tota l'oposició a favor, empreses disposades a entrar en un concurs. Això no es pot fer a dit, evidentment, però ell deia, proposeu un concurs.
Tot això, com us deien, passava un mes abans dels informes de la secretària.
Un mes abans dels informes.
Abans de que ja, com et diu aquí, en cas de que només pugui ser la subhasta la solució. Abans hi havia solucions. Ara, imagino que també, és una qüestió de voluntat, però abans hi havia, i no es van prendre. Llavors, que no ens diguin, els habilitats no ens han deixat. Els habilitats van dir que es podien adherir al conveni, el conveni era de 50.000 euros, teníem empreses interessades en aquest tipus de concurs i ho van rebutjar. Llavors, el que no volem...
O sigui que el punt d'inflexió va ser fa un any.
Sí, sí. Però hi ha molts de punts d'inflexió.
Sí, perquè, però diguem-ne que el darrer punt d'inflexió, el darrer moment en el qual veritablement es podia dir, es pot salvar el club,
aquesta era una gran oportunitat.
Vull dir que en aquest sentit,
era una gran oportunitat.
En el sentit dels planetes alineats, era fa un any.
Era una gran oportunitat.
Era fa un any. Bueno, i ara què?
Bueno, a mi m'agradaria recalcar el que ha començat a explicar el Carlos, que és la paradoxa. La paradoxa de que amb un contracte de lloguer durant 25 anys amb aquesta gent o amb un altre que guanyés el concurs, es recuperarien 2,4 milions d'euros amb un import d'uns 8.000 euros al mes de lloguer per tota la instal·lació, per la qual d'aquí 25 anys tindríem el mateix ingrés que el que poden tenir ara si al final va algú a la subhasta, però a més s'actualitzaven les instal·lacions, es subrogaven els contractes de lloguer i continuaven totes les accions federades.
I els treballadors.
Llavors, clar, el mateix preu, com et pots quedar només en vendre? Potser per tenir avui els diners? Però per interès del municipi? Està clar que no, perquè l'interès del municipi és quedar-te a l'immoble i que tot continuï i a sobre tenir els 2,4 milions d'euros, no? Llavors, aquí jo és on no entenc que algú no ha fet bé les comptes.
Torno a repetir el d'abans, no? Potser tot això ens porta, perquè som uns ignorants, com he sentit en aquesta taula, i tots els senyors que han firmat aquesta carta i que recolzen això també són ignorants. Nosaltres podem estar equivocats, podem haver plantejat una solució que és incorrecta perquè no tenim en compte la legalitat, i tots la majoria dels partits polítics també, al Parlament i també, a veure si tots estem equivocats i l'únic que no està equivocat és...
I després una mica la voluntat també es veu amb les declaracions ahir de l'alcaldessa quan diu, bueno, en cas de que quedi desert és un nou escenari, però evidentment el club es tancarà, el club es tancarà. O sigui, l'objectiu és que el club tanqui, perquè si això és un nou escenari, potser podem parlar del nou escenari, no? Però si tu, a l'Eco de Sitges, com a portada, dius el més important són les accions federades i les volem salvar, no pots dir si ningú va a subhasta això, que tranquils, que això potser ens ho mengem, però ells que tinguin clar que tanquen.
Són gairebé les 10, com que hem escoltat a tothom, ja ho saben, i les vegades que faci falta... Però, és clar, tenim aquí aquell problema de dir... Hi ha un marc legal que és el que és, hi ha uns habilitats que diuen o que diuen que estan en línia amb l'administrador concursal, hi ha una classe política, com a mínim una bona part, de l'Ajuntament, del ple municipal, la majoria de regidors en aquest sentit, perquè hi ha una majoria d'oposició, al Parlament de Catalunya, com deien Carles, també hi ha aquest suport... Però l'encaix de tot això, evidentment, no és fàcil. I dues persones que són vostès, que representen, no sé exactament com ho podem dir això, l'esperit d'una entitat que no té junta.
M'ha agradat. L'esperit del club.
L'esperit del club.
Perquè, qui hi ha del club que s'hi vulgui...
Vicenç, et dic una cosa. Evidentment que jo conec molta gent en aquest poble, però... des de la intervenció al Parlament no puc passejar pel poble perquè tot són felicitacions, ningú m'ha recriminat res, tothom m'ha dit heu fet el que havíeu de fer. Llavors, nosaltres no som ningú, però potser representem humilment l'esperit.
Deixeu-me que vulgui acabar amb això, perquè torno a repetir, he dit això de l'esperit perquè tinc aquella sensació que estem davant dues persones que estan maldant com si veritablement fossin de junta. Perquè és clar, qui els estigui escoltant pensaran bé, i no són de junta, no són de res, perquè en fi, perquè qui queda o qui voldria ficar-se en la junta del natació? Permeteu-me que us ho pregunti així, perquè és clar, esteu fent un paper des de la llibertat més absoluta, perquè l'única responsabilitat que tenen és haver exercit el càrrec de tresorer i el càrrec de vocal, bé, amb les responsabilitats de cada moment, però ara vostès estan fent això des de la llibertat més absoluta de dir, diem en veu alta tot això, però qui s'hi posaria ara en una junta de natació?
Molt difícil. Jo diria que nosaltres és un tema de principis.
Permeten que t'ho digui així. Hi ha gent que hi podria ser encara en la natació i que ha marxat?
Per a la junta directiva?
A la junta, tal?
Sí.
Per què marxes?
Mira, el que jo m'he trobat, però ja no és un tema de Sitges, és un tema de jo crec que de país, no? És, al final dius, estàs lluitant contra un gegant i no veus solució, no veus que més proves de les que hem portat, jo crec que és impossible, no? I l'altre dia, com deia l'Esteban, ens felicita la gent, però també parles amb polítics que diu, Carles, Esteban, creieu en la política, que és possible, creieu en la política, no? Però què fa? La gent al final... té el seu dia a dia, té la seva feina, té que portar uns diners a casa, té que pagar una hipoteca,
no, està clar.
I al final dius, però a mi què em donarà?
Vosaltres també l'heu de pagar.
Per suposat. Jo per venir aquí avui, pues avui entrenaré a les 8 de la nit, tancaré el club i a la nit m'hauré de fer la meva feina. I a l'Esteban 3/4 de lo mateix. Llavors, per què fas això? Per un tema de principis. I perquè creus que dius que pot haver una altra realitat possible i que no ens hem de deixar enganyar per certes paraules i per accions que dius, i per injustícies. I jo crec fermament que el que s'està fent amb el Club Natació Sitges és una gran injustícia. Però no és que ho cregui jo, és que sento més persones i quan jo vaig al club la gent m'ho diu. I dius, bueno, per què ho fas? És un tema de principi. És un tema de dir, per mi el fàcil és abandonar, em dedico a la informàtica, me'n vaig a veure els meus clients i jo a casa meva arribaré a l'hora que toca.
Com que som molt lliures, el club amb ell mateix tampoc s'ha portat massa bé. hagués pogut ser més escrupolós, hagués pogut ser més... Us pregunto, eh?
Et refereixes a juntes anteriors?
L'entitat? L'entitat és ella mateixa.
Totes les entitats tenen la seva...
No, això està clar, això està clar.
Però nosaltres, en general, estem contents, orgullosos i hem rebut el recolzament del 99% dels socis, dels treballadors i de la gent. Això ho tenim claríssim, si no, no estaríem aquí, perquè si està sol, doncs no té sentit.
Estava a punt de fer la conya, perquè està tenim com si diguéssim un futur president i un futur vicepresident, o pas que va això.
Pensa, Vicenç, que nosaltres ni tenim cap ganes, nosaltres ja vam dir que no ens tornaríem a presentar mai més i a més vam convocar les darreres eleccions i ja no ens ni vam presentar.
Però us adoneu del que està passant? És a dir, dues persones que amb tota la fermesa del món diuen que no es presentaran mai més, que ja n'estan fins al capdamunt, són les persones que estan parlant en nom de la història del Club Natació Sitges, de la història social, de la història esportiva, de l'equipament.
És que el club...
Això també té una paradoxa gran, eh?
Sí, però és que el club...
Perquè han passat moltes persones, òbviament, i l'Esteban i en Carles són els que darrerament... Han agafat el pic i la pala i van fent aquí. Eh?
Però potser, Vicenç, el tema no són els últims anys. Nosaltres el que valorem és una història, és qui va fundar el club, tot el que s'ha fet, al president Cenzano, a l'avi de l'Aurora Carbonell, al Jaume Monasterio, que va estar també a la junta del club. Ho valorem tot, i llavors tot el esperit. I nosaltres, des de petits, els meus pares ens van fer socis del club i nosaltres hem estat allà sempre.
Molts encara deuen recordar la derrama del club.
Aquella derrama.
Aquelles 15.000 pessetes em sembla que eren en el seu moment.
Llavors, a casa meva es van pagar. I clar, nosaltres, però la meitat del poble porta al cor al Club Natació Sitges, llavors per això és un tema de dignitat i de principis i no és d'interès ni res més.
Anem a la qüestió pràctica, després d'haver fet aquesta glossa històrica.
Hi ha una cosa, un parèntesi només, nosaltres podem tenir un esforç, però al final nosaltres tenim la nostra feina, tenim el nostre temps, però a mi m'agradaria aprofitar l'oportunitat que ens dones per parlar per posar en valor la feina que fan els treballadors del club, perquè aquests van cada dia allà, no saben què passarà. Jo estic cansat d'escoltar de whatsapps, de trucades, què hem de fer, què no hem de fer. Al final jo no et puc dir què pots fer, decideixo tu, però hi ha gent de baixa amb ansietat, amb depressions.
Allò que dèiem, hi ha una variable que és intangible.
El preu que està pagant humà.
Els intangibles emocionals d'aquest assumpte, els intangibles esportius. Sí. Els intangibles esportius que ens porten a parlar d'esportistes de primera categoria que acabaran als Jocs Olímpics i que algú els està entrenant.
Correcte. I que a més a més, recentment, no sé si ho saps, el millor entrenador d'aquest any és el nostre.
Ja.
Saps quants de clubs de natació hi ha a Catalunya, no? Pues el millor entrenador és el nostre.
Sí. Que és aquell senyor que podria anar tot arreu, perquè tot arreu...
Tu creus que li faltarà feina?
No, està clar.
Pot anar a qualsevol club. Si està al club, serà per alguna cosa, no? Si està al nostre, no sé.
La paradoxa, el drama d'aquesta situació és aquest, eh? Aquest que vas tan enormement sensacional de felicitat esportiva i aquests peus de fang.
Els treballadors que cada dia s'aixequen, que van allà, que pateixen la situació, que ens escolten, que ens pregunten. Jo vaig anar de socorrista amb pare. Vaig a recepció, a l'administració, el mateix. La gent que porta l'administració i comptabilitat. Vull dir, és la gent de manteniment. Fan una feina encomiable sense saber què passarà. O sigui, pues, aviat t'ho agraeixen. Però jo l'agraeixo a ells. Mira, si no fos per tu, no nadaria aquí.
No? Sí. Allò que tantes persones fan perquè altres persones estan fent.
Això és important dir-ho.
Allò de la xarxa que en diuen, doncs això. 10:06. Carles, gràcies. Esteban, gràcies.
Gràcies a vostè també.
Gràcies a vosaltres.
Queda alguna cosa fonamental, eh?
Bueno, a mi m'agradaria, fonamental, m'agradaria també agrair a Junts, que va tenir la proposta de portar-nos al Parlament i s'ha desagraït, i a tots els regidors que ens van acompanyar, que va ser pràcticament la totalitat de l'oposició, i volia agrair-ho perquè encara no ho hem fet i crec que és de justícia fer-ho.
Un no té cabell, l'altre no ha fet canes. No sé com us ho feu, això, eh?
Ens compensem.
Caram, va separar. Mira les que tinc i no passo aquest drama. Bé. Esteban Sánchez, gràcies. Carles,
gràcies. Gràcies, bon dia.